Sant Cugat a fons. La vida és local.
Demà dimarts es commemora el 1er de maig, històricament la festa mundial més important del moviment obrer. Actualment, però, la situació política i social ha provocat la necessitat que diferents col·lectius alcin la veu per reivindicar objectius comuns, recuperar els seus drets socials. Avui farem una mirada conjunta a través de les reivindicacions de diferents col·lectius locals. I ho farem amb Paco López, que és coordinador general de l'Assemblea de Pensionistes. Paco, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Anna Sala, que és membre del comitè de vaga feminista. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
I el Marco Simarro, del sindicat de llogaters.
Bon dia,
Marco. Bé, doncs demà una celebració, m'imagino, a la qual us sentiu interpel·lats per diferents motius, no?
Bueno, absolutament. L'1 de maig és un dia emblemàtic del treball i dels treballadors, i nosaltres com a pensionistes hem sigut part d'aquest col·lectiu i també pensem que és moment d'aprofitar la defensa dels nostres interessos com a pensionistes, però en el fons és una defensa, com bé diu el nostre eslògan, de que existim però que fem futur. És a dir, la defensa real del que estem fent avui és una defensa envers a les properes generacions, que són les que haurien de, no dic aprofitar-se, sinó les que haurien de beneficiar-se de que l'estat de benestar que volen destruir amb les polítiques de dretes i amb les polítiques liberals es pugui consolidar a través, arrel d'aquestes manifestacions que estem promovent a nivell nacional. No? Aquesta és la nostra participació i el nostre intent. És dir, acabaria dient una cosa. Els hi vaig dir el dia 28, a la reunió en la que vam estar, que nosaltres, la gent de 70 anys, ens vam aixecar fa més de 40 anys i vam lluitar contra una dictadura, el qual és afortunadament és una cosa que molt jovent, la joventut no ha viscut. Ens vam aixecar i vam lluitar contra una transició democràtica que estava tutelada pels poders fàctics i l'exèrcit, i vam aconseguir una consolidació de la democràcia, i a partir de, o arrel d'aquí, es van lograr una sèrie d'avantatges de tipus socials. Bàsicament, la reforma laboral, la jornada de 40 hores setmanals i la consolidació de l'estat de benestar. Bé, tot això, 40 anys després, resulta que ara ens tornem a aixecar, perquè realment el que hi ha darrere no és un tema de pensions o de vivenda, etc. No, el que hi ha darrere és un intent global, jo diria un intent mundial, de carregar-se l'estat del benestar, que s'ha construït i s'ha d'una manera sòlida a Europa, i se'l volen carregar. Se'l volen carregar i volen fer una privatització absoluta de tots els serveis, des de la pensió fins a la sanitat, fins a l'educació. Per tant, en realitat, del que estem parlant és d'una lluita ideològica i una manera molt diferent d'entendre el que ha de ser la vida i l'estar a la societat. No? Uh-huh. Aquest és el nostre plantejament.
Anna, des del comitè de vaga feminista, com a dones, us sentiu també interpel·lades en aquest 1 de maig?
Jo crec que sí, com a comitè de vaga del 8 de març ens sentim interpel·lades, perquè vulguis que no, és un dia de jornada de lluita i ho vulguem o no, estem interpel·lades per aquest dia, no? Però potser no ens sentim igual d'interpel·lades, perquè bueno, una de les reivindicacions de la vaga feminista era com replantejar el concepte de vaga, no? I que es tingués en compte tot el tema del treball reproductiu que queda invisibilitzat, i bueno, l'1 de maig històricament diguéssim que no ha contemplat tot com el treball en la seva globalitat, no? Però sí, com vam veure el dissabte, sí que ens sentim interpel·lades i tenim objectius comuns amb els altres col·lectius. O sigui que estarem allà també.
Marco, des del sindicat de llogaters.
Bueno, nosaltres ens sumem evidentment a la reivindicació del dia del treball, vaja, i creiem que ha de ser un altre moment més per tornar tothom a estar al carrer i quasi que en peu de guerra, no? Com comentava el Paco, al final això és una ofensiva neoliberal molt, molt bèstia, la que estem patint, i crec que com a classes populars hem de tendir a unificar-nos almenys en grans diades, que entenem que cada lluita està potser una mica compartimentada, no? Els pensionistes per la seva banda, feminisme per una altra, nosaltres el que ens toca, diguem, el tema habitatge, però al cap i a la fi hi ha un fil conductor que és recuperar els drets socials de les classes populars i contra el neoliberalisme. Això, al meu entendre, és una mica aquesta la composició.
La proliferació de col·lectius que han nascut els últims mesos, podríem dir, no cal anar-se'n massa enrere, reflecteixen ben bé quina és la situació actual i d'aquí la necessitat, no?, que hagin sorgit doncs, aquests col·lectius com els que avui esteu representant aquí per intentar doncs, donar constància, donar fe que la situació requereix doncs, que la ciutadania digui doncs, ja n'hi ha prou, no?
Home, sens dubte que el deterioro que s'està produint a la societat a tots els nivells, des de la precarietat de l'empleo, des de la falta de reconeixement del moviment feminista, fins a la, diguem-ne, l'absoluta marginalitat a la que ens volen sometre els poders envers les pensions i a tot el que he comentat abans, fa que la gent cada vegada vagi agafant una altra vegada, està tornant a recuperar la sensibilitat perquè està veient que es volen destruir aquests drets que hem aconseguit. I per tant, jo crec que és lògic que aquests moviments hagin sortit al carrer, estiguin al carrer i estiguin en lluita. Ara bé, des del meu punt de vista, també és una molt bona política, que sempre ho ha fet molt bé tot el que és el liberalisme o els partits, diguem-ne, de dretes, que és aconseguir la diversificació de la demanda. Per dir-ho d'alguna manera, això seria és un procés de màrqueting molt conegut. Diversifica o divide i venceràs. A mi em sembla bé que hi hagi moviments feministes, sindicat de llogaters, pensionistes, etcètera, etcètera. Però crec que des d'un punt de vista estratègic, per la lluita social i per la lluita dels drets que hem d'aconseguir, és un error molt important. Estratègicament, així no anem a lloc. El que hauríem d'intentar, i jo no conec la fórmula, evidentment, perquè si no segurament no sé si estaria aquí o no, però bueno, vull dir-te, la fórmula no deu ser gens fàcil, però el que hem d'aconseguir és que hi hagi un moviment social que sigui progressista i que sigui capaç d'aglutinar totes aquestes sensibilitats socials i posar-les de manifest i lluitar per la consolidació d'aquests drets. Aquesta és, des del meu punt de vista, la manera d'entendre i de lluitar contra una altra política molt clara, que és la política liberal o neoliberal, etc., que precisament volen tot el contrari, destruir l'estat de benestar, arribar a límits com als Estats Units, on les pensions no existeixen, són pensions privades, o a Xile o a Argentina, arribar a una destrucció de la sanitat pública, etc., etc. Bé, si no volem que això passi, i podria passar, l'única manera, entenem nosaltres, és, insisteixo, aconseguir globalitzar o aglutinar a tots els diferents moviments socials amb inquietuds, per, no solament per recuperar, sinó per aconseguir que es mantingui l'estat de benestar que tenim a Europa.
Què us sembla, Anna i Marco, a aquesta reflexió que feia el Paco?
Bueno, jo crec que, com deies tu al principi, els diferents col·lectius sorgeixen de les necessitats, no? I, per exemple, o sigui, nosaltres en el cas del comitè de vaga ho vam veure claríssim i ahir, per exemple, recordàvem amb una companya doncs, l'èxit que va ser, no? la vaga del 8 de març i la quantitat de dones diverses que hi havia al carrer. I això alhora també ens preocupava perquè dèiem, hosti, doncs si hi ha tanta gent, o sigui, en part és símptoma de que hi ha un malestar també compartit, no? I que les coses han de canviar. I això doncs, vincular-ho amb el que deies, no? De que sorgim una mica doncs, de necessitats. I després sobre el que deia el Paco, jo estic d'acord en que hem de trobar com teixir aliances, no? I trobar aquests espais comuns que al final estem buscant. però o sigui, tampoc em preocupa no, que els col·lectius tinguin espais també específics i també una mica si sorgeixen, jo crec que també és de la necessitat d'això, no? De treballar els temes una mica específicament, com dèiem, no? De que l'1 de maig, doncs, per exemple, potser no ha tingut sempre aquest discurs feminista que fa falta que, hosti, doncs que hi hagi algú allà pensant en com posa aquesta perspectiva, però sí que estic d'acord en que hem de trobar els moments d'ajuntar-nos, no? i de trobar punts en comú.
Una altra de les frases típiques, Paco, segur sí. Que a tu et sona, la unió fa la força, també es feia servir, no? Llavors...
Fa molts anys,
Sí. Marco.
Sí, jo ara que estava comentant aquestes coses, jo entenc que hem de fer un esforç com organitzador, és a dir, la gent ha de tenir clar que s'ha d'organitzar allà on pugui, a nivell de col·lectius o moviments socials, i a mi em va quedar molt bastant marcat la xerrada que vam tenir, de la que vam participar el dissabte passat. Va venir un noi del sindicat de Telepizza, del sindicat de la CGT, i explicava com realment només organitzant-se uns quants treballadors, començaven sent uns 30, ja són un centenar potser de sindicats de la CGT, aconseguien canviar i modificar moltes coses relatives als drets laborals de la plantilla de Telepizza, això almenys pel que ens explicava ja a Barcelona. Llavors crec que és molt important tenir clar que cal organitzar-se, calen lògiques de suport mutu, o sigui, no anem a resoldre problemes individuals d'algú, els problemes són col·lectius i cal que això s'entengui i cal posar-los en comú, o sigui, cal del teu centre de treball o on t'afecti una problemàtica social, seure't amb els companys i companyes i organitzar-te per solucionar aquestes coses, no? I de cara per lluitar contra una societat cada vegada més individualitzada, on tothom va una mica per la seva banda, i bueno, al final jo crec que la confluència una mica de tots aquests col·lectius que treballen en específic, el que els uneix és el canvi social, això al meu entendre. Crec que hem d'anar molt més enllà de lògiques electoralistes, d'entendre que es canvia votant cada 4 anys o amb governs de torn, i el que hem de, pel que hem de lluitar és per un canvi social d'arrel, o sigui, s'ha de pressionar fins al punt que això realment canviï, més enllà de que es pugui traduir amb un vot diferent, amb candidatures potser noves que puguin anar sorgint, que això, al meu entendre, va molt més enllà.
Aquesta podríem dir explosió els últims mesos d'aquestes associacions, plataformes, col·lectius que us organitzeu cadascú en el seu àmbit per liderar una lluita concreta, ha de tenir uns interlocutors, és a dir, vosaltres intenteu arribar a l'administració, a la gent que gestiona el país, la ciutat, el que sigui. Us veieu amb suficient força com per poder canviar el que preteneu aconseguir?
Però, sens dubte, No obstant, deixa'm, si em permets, una petita aportació abans, perquè m'ho estava apuntant, no? El que s'ha aconseguit també en aquests últims, jo diria que 20 anys, és crear una cultura que, entre altres coses, potser ha donat aspectes materials importants. Perdó, no em se sent adequadament, no?
Massa lluny.
Deia que jo crec que amb les dues últimes generacions el que una vegada més, d'una manera molt metòdica, s'ha intentat aconseguir és crear una societat conformista. O sigui, una societat que viu amb el conformisme i que amb la PlayStation o el cotxe de torn o les vacances, etc., es conforma o s'ha conformat i no mira més enllà del que realment s'estava germinant, que és el que avui ja està succeint, no? Que és aquest deterioro de l'estat de benestar. Aleshores, jo crec que el primer de tot hem de fer una crida a la societat de que la força, afortunadament, en una democràcia, la força està amb els vots. Per tant, la força està amb les persones que tenim el vot a la nostra butxaca. El que no podem permetre'ns el luxe és de tenir aquest vot exclusivament per entregar-lo en una urna cada 4 anys i esperar aviam què passa. Hem de participar més activament amb la vida social i la vida política del país. i per tant jo, insisteixo, faig una crida a la societat en general i als pensionistes en particular, perquè, per exemple, nosaltres fa 3 mesos que existim com a plataforma de pensionistes. Bé, tenim una afiliació ja de 300 persones, no està malament, crec que cap partit polític a Sant Cugat, excepte l'ANC, que en té més de 1.000, ha aconseguit tenir ja 300 afiliats. Però, si ho mires fredament, és el 2% de la població de pensionistes que hi ha a Sant Cugat. Som 14.000 pensionistes. Per tant, ens queda un llarg recorregut per fer i segurament a nivell dels altres moviments passa exactament igual, no? Dit això, deies si hi ha poder. Mireu,
no, respecte als vostres interlocutors, si hi arribeu, si us sentiu escoltats d'alguna manera.
Totalment. Fixa't si ens sentim escoltats, que nosaltres, els pensionistes de Sant Cugat, hem plantejat les nostres reivindicacions des de 2 punts de vista, o dos vessants. Una, l'estatal, i 2, la local. Pensem que també la política local té molt a fer per aquest col·lectiu en particular. I en quant a l'estatal, és evident, ja has vist que per qüestions de negociacions, etc., digue-li com vulguis, hi ha una realitat. De lo que es deia que serien les pensions a lo que seran amb l'aprovació dels pressupostos, hi ha una diferència importantíssima. És a dir, ja només la pressió del carrer ha fet que es guanyi, i que es guanyi significativament el que és la millora de les pensions. Molt lluny del que nosaltres volem. I esperem que aquestes puxades que es fan, perquè ja estan pràcticament aprovades, no siguin una manera d'assabentar la població que continuï manifestant-se i continuï demanant el que realment és.
Una altra cosa, Paco, sí. Serà a canvi de què o a costa de què aquestes pujades.
Sens dubte.
No, perquè segurament que també això afectarà altres àmbits. D'algun lloc s'hauran de retallar. Perquè d'allà d'on havien de sortir no sortiran perquè ja no hi ha els diners.
Aquesta és una...
Estem parlant de la Guardiola, aquella famosa.
La Guardiola famosa se l'ha encarregat.
Sí. No, per això.
Això està claríssim.
Per això.
Però no, jo volia insistir en això. Clar que podem fer molta força. I la prova està també a nivell local. Mira, el PDeCAT va guanyar quasi la majoria del consistori. Tenen quasi la majoria absoluta. Amb 13.500 vots el 2015. Nosaltres som 14.000 pensionistes de Sant Cugat. Vol dir que si decidim quina és l'opció política que ha de defendre millor els nostres interessos, tenim la capacitat de decidir qui ens governa. I això, exactament com passa a nivell local, i per això estan atenent part de les nostres reivindicacions, podria ser amb 10 milions de vots a nivell nacional. I parar de comptar. Dit això, perdoneu que em sembla que estic fent masses intervencions, però vull acabar amb una cosa. El que es deia, no hi ha diners. D'on sortiran? És una vegada més la gran venda que han anat fent al llarg del temps de que no hi ha diners, que que això s'ha acabat, que és un problema de crisi que hem de resoldre entre tots. És una absoluta mentira. Estem parlant de que Espanya és la cinquena potència d'Europa. És una de les, per tant, de les potències més riques d'Europa. I el dir d'Europa, que s'hi diria, excepte Japó i Estats Units, a nivell mundial. Bé, el canvi, de cinquena posició en quant a potència europea amb el seu producte interior brut, resulta que en distribució de la riquesa de 28 ciutats, països europeus, ocupem la posició número 27 en redistribució de la riquesa. Per tant, no és que no hi hagin diners. El que hi ha és un gran problema de com es redistribueix aquesta riquesa. Pensa, i amb això acabo, no, em sap greu, estic ocupant massa temps. Pensa que del 100% dels recursos que recull de recaptació que fa el govern per atendre els pressupostos generals de l'Estat, el 75% surt de dues coses només. De la renta de les persones, de la renta del treball i dels impostos indirectes, és a dir, de l'IVA. I tot el demés, només el 25% el paguen a l'IBEX, les grans empreses, la SICAF amb un 1%, el capital mobiliari amb un 12%, els empresaris, etc, etc, etc. Per tant, no pot ser que el 80% de la riquesa que la tenen el 20% de la població estiguin pagant un 20% dels recursos i els altres paguem un 75%. No sé si m'he explicat, però tenim un país ric que pot fer les coses, però està mal governat i està mal gestionat.
En el vostre cas, Anna, respecte dels interlocutors, us sentiu escoltats?
Bé, nosaltres en el nostre cas el treball que hem fet és molt local, no? Diguéssim que ens hem centrat en Sant Cugat, tot i que agafàvem un discurs que ha sigut, o sigui, que ha sorgit a nivell internacional a diferents, o sigui, arreu del món, tot el tema de la vaga, que és pel que vam néixer. I sobre la reflexió que feia si ens sentim escoltades, jo crec que costa molt que des de la institució s'escolti el feminisme que defensem nosaltres, que és un feminisme de classe, perquè bueno, avui en dia el feminisme se sent molt, no?, que està de moda, i bueno, hem vist que inclús la dreta queda malament si no defensa públicament doncs el feminisme, no? Així en general, sense especificar molt bé quin tipus de feminisme és. I bueno, és la mateixa dreta que ens prohibeix fer el que vulguem amb el nostre cos, per exemple, no? I llavors entra una mica en contradicció. Llavors, clar, des de la institució, per exemple, pot semblar que sí, no?, que s'escolten les demandes del feminisme, però després quan comences a rascar una mica veus que bueno, parlem-ne de quin és el feminisme que defensem, no? I, bueno, això, jo crec que la institució té limitacions, que s'ha apropiat moltes vegades de les demandes que hi ha hagut al carrer, però donant-li la volta, no? I el que deia, o sigui, que avui en dia sembla que feminisme es parla tot arreu i, per exemple, que empreses com H&M tinguin samarretes on posi feminisme quan són les mateixes empreses que estan explotant a altres dones? Llocs, no? A les dones d'altres països, per exemple, doncs és una mica contradictori. I s'ha vist també, per exemple, amb el cas ara tan mediàtic de la Manada, com... Bueno, és des de la mateixa justícia que és doncs, la institució, no? I l'estat opressor, doncs quin ha sigut el resultat, que no reconeix com a violació el que ha sigut aquest cas, no? I llavors aquí veiem també les limitacions. I bueno, després, no sé, volia comentar que també una mica el que ens uneix és el tema d'utilitzar el carrer, no? També volia comentar això, que, bueno, que és una eina de lluita que crec que ens és útil i també com a resposta d'això, de que si no estem escoltats i escoltades per la institució, doncs anem a utilitzar el carrer, anem a utilitzar les eines de lluita que coneixem i que ens han sigut efectives, perquè, o sigui, últimament doncs, ho estem veient, no? com s'està tornant al carrer i a utilitzar-lo doncs, per que sigui l'espai de decisió, de presa de decisions de tothom.
O sigui que a través de la pressió del col·lectiu feminista espereu aconseguir que s'apliquin polítiques més favorables en aquest sentit a la dona?
Sí, o sigui, jo crec que és això, que l'espai de decisió i de canvi serà des dels carrers i des d'aquí és des d'on hem de fer pressió, perquè fins ara a la institució doncs, poc se'ns ha escoltat, no?
Mm-hmm. Molt bé, Marco, des del sindicat de llogaters, la vostra lluita també, podríem dir, com abans explicava el Paco, que té dos àmbits, l'àmbit local, no? Molt important, i després l'àmbit estatal.
De fet, la nostra lluita a nivell de canvi legal és molt d'àmbit estatal, o sigui, les polítiques d'habitatge, les que més incidència tenen o poden generar més canvis a millor o a pitjor realment, es fan des de l'àmbit estatal. Actualment, a nivell de llogaters, ens regim per la LAU, per la darrera llei d'arrendaments urbans, que és la que va passar de 5 anys de contracte a 3... Bueno, o sigui, amb el tema dels lloguers hem viscut una liberalització absoluta des dels anys 80 fins a dia d'avui, desprotegint absolutament els i les llogateres. I bé, clar, tot i així, esperar un canvi de llei a nivell estatal depèn molt de què fem a nivell local. És a dir, no podem esperar tampoc ajuntar-nos tots a anar a Madrid, ajuntar-nos 2 milions de persones fent una manifestació, no és el que es pot esperar, la lluita està... dèiem, als carrers i a les places, però a cada barri, a cada ciutat, i jo crec que tenim prou força, una mica com el que deia l'Anna abans, que veia molta gent mobilitzada, per exemple, pel 8 de març, justament compartint la mateixa ràbia front d'una situació, no? El context ens està donant aquesta capacitat d'interlocució cap a les administracions o institucions. Amb l'habitatge ens trobem que a les situacions d'emergència, però és que no només a Sant Cugat, Sant Cugat potser amb la seva especificitat més de ciutat Smart City i ciutat més cara de Catalunya i tercera de l'Estat, però el tema de l'habitatge és un problema a Barcelona, a Madrid i a tot l'Estat. Per tant, a totes les ciutats hem de poder fer que la gent s'identifiqui amb la lluita per un habitatge digne, i a través de que la gent s'identifica amb col·lectius com el Sindicat de Llogaters o les plataformes d'afectats per hipoteca, per exemple, i s'hi sumi a les mobilitzacions, només d'aquesta manera serem interlocutors vàlids o que podem trasbalsar fins i tot l'administració, en un sentit de tenir tanta capacitat de mobilitzar persones perquè les administracions llavors cedeixin a les demandes que nosaltres fem, no? Jo crec que com a moviments socials també hem de passar molt a exigir. S'ha acabat això de fer demandes i preguntar si es podria fer això, si es podien fer aquest canvi de llei. No, la situació en molts aspectes és bastant crítica, llavors hem d'exigir que es facin millores, i si no hi ha resposta, no deixar-se perdre tampoc pels tempos i els intríngulis de les administracions, que moltes vegades són molt lentes, et convoquen a reunions que després no acaben en res. Llavors, no oblidar mai que les coses s'han de fer visibles i es fan visibles al carrer. Sembla que insistim molt en això del carrer, i l'altre dia, el dissabte, comentàvem, no?, que potser és com molt de fa unes dècades, però justament hem de saber sortir també de les xarxes socials, que estan molt bé, arriben a molta gent, però on al final es visibilitzen i on quallen una mica aquestes manifestacions de descontent o propositives també moltes vegades, acaba sent al carrer, davant dels ajuntaments, i és una mica, jo crec, el que hem de tendir per ser interlocutors.
Però a més del carrer, perquè hi heu insistit, cal fer algun pas més per passar del carrer a...
Bueno, és que la base, evidentment, és el carrer, però el carrer no serveix de res si no hi ha altres passos més importants, no? Per això d'aquí la importància de la pressió social. És a dir, quan nosaltres ens manifestem a l'Ajuntament perquè després ens rebi, com ja ha ocorregut, l'alcaldessa, ens rebi el gabinet de premsa i ens rebi el gabinet econòmic per estudiar què és el que es pot fer amb els pressupostos del proper any, d'octubre. A l'octubre es pot aprovar el 2019. I què és el que es pot fer en relació a que s'obrin els CAPs a l'estiu, que no es tanquin, que es posi zona 1 per anar a Terrassa als serveis mèdics, que es canviï el concepte d'habitatge social que ja s'ha encugat en dos vessants. Una, que tinguem més vivenda social de lloguer i no pas de venda, com és ara, que de 1.800 vivendes municipals que hi ha, el 70% aproximadament és de venda. Això no és un concepte, des del meu punt de vista, de vivenda social. Que es millori el tema de la mobilitat des del punt de vista de la freqüència, especialment a les tres ràdios, Valdoreix, etc. Bé, tot això es pot aconseguir només quan el municipi, el consistori de Torn, veu que a la porta d'aquell ajuntament cada dilluns es reuneixen 100, 200, 300 persones. Mentre més persones hi ha, més sensació de vèrtic comencen a sentir, pensant a més que hi ha unes eleccions molt properes. El maig del 19 hi ha eleccions municipals. Si aquestes demandes tinguessin la pressió de 10 persones a la porta de l'Ajuntament, evidentment no s'haurien mogut. Ara bé, quan veuen que són 200, 300 i que això va a més, que s'està incrementant de manera constant i que probablement tindrem una incidència importantíssima amb els canvis que hi poden haver-hi a nivell municipal les properes eleccions, lògicament els polítics es mouen. Però els polítics es mouen per interessos, com és normal, no? Per això jo torno a insistir, els deia amb ells, que aquests moviments socials que estan al carrer i que estan reivindicant una sèrie d'aspectes molt concrets tenen importància, naturalment, però si tota la classe social, tota la societat en general, no es mobilitza de manera unànime amb una reivindicació més global, o que, millor dit, que englobi totes les demandes, aconseguirem poca cosa. Aconseguirem poca cosa. I el que deies tu, la unió nace la fuerza, això ho dèiem quan jo tenia 20
anys. Sí, igual que el que comentaves, el divide y venceràs també
és... Ara és el mateix. Sí. La unió nace la fuerza, presenta 10.000 pensionistes a les portes del municipi i faran tot el que es demani.
Anem tancant, perquè ja estem consumint massa temps, més del que ens tocava. Això, la lluita al carrer, però ha de traspassar, no? Ha d'arribar.
Jo estic d'acord amb que probablement en part qui pressionem és doncs, a la institució, no? I que al final també necessitem doncs, polítiques que canviïn també la realitat, però o sigui, crec que és primer des del carrer, o sigui que aquests canvis es venen per la força de la gent, no? I que, o sigui, si no tinguéssim la gent que hem tingut últimament als carrers, doncs no se'ns hagués escoltat, i al final sí, interpel·lem a la institució, però no només, i la força ve des d'aquí. I més quan se'ns demostra constantment que no, que la institució està limitada i que ens escolta quan interessa, no? Que malgrat l'èxit que va tenir el 8 de març i malgrat des de l'Ajuntament també s'estiguessin posicionant amb aquest dia de vaga, no? Doncs hem vist com també hem patit les conseqüències d'un sistema que ens vol silenciar, no? En el nostre cas, amb la repressió que va haver-hi per l'acció de les vies del ferrocarril, per exemple. O sigui, són exemples que constantment se'ns recorda que des de la institució, des de la justícia, doncs no hi ha el mateix discurs.
Marco.
Jo crec que comparteixo que la força de la gent és el que fa canviar les coses, però més enllà del carrer o de l'acte de manifestar-se, hi ha moltes coses, o sigui, des de aliances puntuades potser en partits polítics per modificacions de lleis. El sindicat de llogaters vam presentar una moció al ple passat, em sembla, i va ser aprovada. Llavors, aquestes coses s'han de fer, però s'han de fer quan tens la força perquè aprovin les teves propostes tal com tu les vols. Per tant, primer ve la força i la pressió. També se m'acudia que més enllà de la institució hi ha altres col·lectius, com per exemple la PA, que va crear fa molt temps el que és l'obra social La PA, que el que feia és amb totes les famílies desnonades i no tenien on anar, ocupaven un bloc de pisos sencer, buit, probablement propietat d'un fons voltor o d'una gran entitat financera, i allà ocupant aquell bloc i allotjaven aquelles famílies. Llavors això va molt més enllà de les institucions, podria ser aquell àmbit il·legal o alegal que a molta gent li fa por, però fer una emergència i una necessitat tan concreta com aquesta són alternatives que amb la força de la gent i del carrer poden arribar a produir-se. I així aprofito com a falca, el sindicat de llogaters aquí de Sant Cugat farem una macroassemblea per l'habitatge el dia 2 de juny a la tarda, amb lloc per determinar, on volem posar posar sobre la taula aquest tema de manera definitiva a la ciutat, implicant al màxim de teixit veïnal i associacions que puguem de la ciutat, justament per prendre la davantera a les administracions i que prenguin part molt activa respecte a la problemàtica que estem vivint aquí a Sant Cugat.
Molt bé, no ens queda temps. Us agraïm que hagueu acceptat la nostra invitació avui, un dilluns de pont, però bueno,
I amb els nets a casa,
fent de cangur.
Sí, ara mateix.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bon 1 de maig.
Igualment.
Bon dia.
Sant Cugat a fons, el 91.5 FM.